Si és que el naming són els millors. Té, evidentment també té avingudes, té estàtues i té de tot, no? Però si tens un centre cultural i un oleoducte que li han canviat Vaca Muerta, antic oleoducte Vaca Muerta, bueno, una persona per la que tot un país va plorar quan va morir, un home que va fer reformar l'educació, la defensa, la cultura, però es va oblidar de reformar-se a si mateix.
No va tenir temps, home.
Sí, que hagués estat bastant necessari. Perquè, amics, avui mirem als ulls un corrupte, un mentider, un home tèrbol. Avui toca Néstor Carlos Kirchner, més conegut com Néstor Kirchner. Escolteu això bé.
En mi casa había una foto de Perón en la cocina.
Ahora adelante.
Unidos y organizados contra Néstor y Cristina. Yo voy a seguir la doctrina peronista porque yo no tengo dudas. Yo voy a seguir la bandera de Evita de la cuna hasta la tumba. Peroncho siempre. Nunca me voy a olvidar. Cuando bajaste los cuadros, todo empezó a cambiar. Dijimos no al ALCA, también el FMI, a todos los gorilas y al monopolio Clarín.
Això,
quin càntic és aquest? Han treballat, això, eh?
La imatge és Cristina amb un balcó,
sí?
I una munió de gent. Imagineu-vos-ho de la ria de la Gavarra de Bilbao,
oi, oi,
cantant
oi, oi, oi.
Tots. Això s'ha de cantar mans a dalt, oi, oi, com sí, si fos un partit de la selecció argentina, eh? La manita, la manita.
S'ha de dir una cosa, que això que diu de baixar els retrats és que quan va entrar Néstor Kirchner, el primer que va fer va ser treure uns retrats de Videla que hi havia encara a la Casa Rosada.
Grajeta.
El que no sabia és que els militronxos que li diuen allà a la nit anterior van treure l'original i van posar una reproducció.
Ah, sí?
I se la van quedar. I era un de mentida, sí, sí.
Oh.
Bueno, aquesta cançó, home, òbviament s'ha de cantar amb la malsada, eh?
La malsada, sí, sí, allò, sí, sí. Però no com es fa allò.
Home.
O sea, tipo muchacho, animant a Boca o...
No, és que Argentina és un club de futbol.
No és un país, és un club de futbol.
Tot que ja veurem que aquest binomi de Néstor i Cristina era més fràgil que la relació Casado-Ayuso, eh? Ja veurem. Néstor Carlos neix a Río Gallegos, que, per sorprenent que sembli, és la desembocadura del riu Gallegos.
Molt bé.
A la província de Santa Cruz, al sud del país, a la Patagònia. El cognom és d'origen suís, en concret d'Interlaken. Interlaken, entre llacs, molt bé. Ja ho veieu. De petit va patir tosferina i això li va produir estrabisme.
Ah.
Li van posar un pagat durant anys, això que posaven abans, que després es va dir que no funcionava, sí. Aquest pagat que posaven nens.
Perquè l'ull és a l'altre, sí, sí. Ull, només treballes amb un ull.
Exacte. Sí, sí. A l'escola li deien Lupin, no Lupin com si fos francès, com si fos conill, sinó perquè tenia els ulls aquests saltons i hi havia un personatge de còmic de la revista Capicua, que no he trobat, on hi havia un personatge que semblava molt. O li deien també Cara con Mango.
Cara con Mango?
Sí, no sé molt bé què vol dir, però mangava molt. Segons el seu biògraf, Gabriel Pandolfo.
Entrar a fer exagrables argentins és trobar-te uns noms meravellosos.
Meravellós. Pandolfo de concreu.
Pandolfo. Sembla un senyor del poble del sobre del Santi, no? No era bon estudiant, eh? Aquí el senyor Néstor Kirchner no era bon estudiant.
Kirchner? Per favor.
Més aviat era un estudiant dolent. Això sí, es va fer president dels sindicats d'estudiants. Apuntava maneres.
Estudia dret, perquè no devia ser tan estudiant tan dolent perquè no va fer periodisme.
No.
Era més o menys bo, eh? I s'apunta al grup peronista FURN, que vol dir, sona l'acrònim de Federació Universitària de la Revolució Nacional.
D'acord.
Allà tampoc destaca gaire. Al final de la carrera de dret, sí, coneix una noia que es diu Cristina Fernández.
Hombre!
6 mesos i es casen.
Hosti.
Un home apassionat, una relació apassionada. Tan apassionada perquè coincideixen en política, la música del casament, a la música del casament, el ball, va sonar la marxa peronista.
Sí,
cosa que ja és...
És romàntic, eh?
Molt, molt romàntic no és. A veure, s'ha de pensar que en aquella època els membres del FURN, els peronistes, van ser perseguits i fins i tot assassinats. Ell estava en contra de la lluita armada, però hi havia alguns que no tant, i es va allunyar del moviment i es va salvar. Tot i així, és veritat que el van detenir una vegada, així que quan va marxar a Río Gallegos. I allà, a Río Gallegos, comença a treballar d'advocat. Alguna altra vegada seguia tenint problemes amb la policia i tal, el portaven un parell de dies detingut per la seva antiga militància, sortia en algun informe antic i tal. Però a ell no li interessava la política. Sentim, escoltem el que escrivia Pandolfo, aquest gran home, que el defineix com no era ni un poeta ni un ladrón.
Ejem.
Que és una manera molt argentina de definir algú.
Ni poeta ni ladrón.
Ni poeta ni ladrón.
Dos extrems.
Era solo un abogado que no servia a la causa de la justícia social. Bueno, aquesta frase tindrà ses matisos al llarg del programa. Sí,
sí. Aquest és el biògraf a favor,
Hòstia.
Entre l'any 77 i el 80, Néstor va comprar 21 propietats. Imagineu, 21 cases.
En 3 anys. Això és un 7 per any,
Però...
Volia ser governador...
Que tenia bon sou, no?
Sí. Ell era un advocat de província.
Sí, aviam. Clar, ell volia ser governador, però abans calia pues, establir-se econòmicament. I a veure, amb una població de 40.000 ciutadans, sí, persones, si et compres 21 cases, vol dir que et va molt bé com a advocat.
Sí, sí, sí.
Ets el puto amo dels advocats. En plena dictadura va aconseguir ser el representant del sindicat únic de petrolers a l'Estat. I es va fer apoderat de la empresa pública Yacimientos Carboníferos Fiscales. Aviam, pensem en el franquisme.
La ICF, aquesta caballó, sempre era famosa. Sí, sí.
Pensem en el franquisme. És com el representant d'un sindicat únic i apoderat, per exemple, podria ser de Camsa. O sigui, vull dir, molt rebel no seria.
Sí, ell volia entrar en la política. Estem parlant a l'època encara que està acabant-se, bueno, ja la dictadura militar de Videla, o sigui, 77-80, estem parlant del...
No Videla, que això que escrius amb una pissarra i se les borra,
El Mundial d'Argentina. Videla. El Mundial del 78 d'Argentina, els desapareguts, en tot aquest... I ell està vivint a una ciutat, repetim, Río Gallegos, de 40.000 persones, on ell té 21 propietats a una ciutat de 40.000 persones. Aleshores, ell s'apunta a un partit polític, el Partit Justicialista. I un dels primers actes va anar a donar suport als militars de la dictadura, això és una acabada de la militar, dona suport als militars de la dictadura per la guerra de les Malvines.
A veure, tota Argentina donava suport a la guerra de
les
Malvines.
Però no, a veure, les fotos amb els militars, però és que li van portar problemes després. Ell deia, com tu apuntaves...
Ah, tota Argentina estava...
Les Malvines, los pobres chavales, los chicos de las Malvines i tal. Clar, però... És que ja es va fer les fotos amb els militars colpistes que van portar...
Sí, amb els generals.
A Estracera i tots aquests, que van portar els pobres xavals aquells a lluitar contra els anglesos a les Malvines. I això no el feia cada bé. La dictadura va caure i ella es va presentar a intendent, que seria l'alcalde,
sí,
per finançar la campanya... Clar, si t'ha de finançar la campanya, per presentar-se a l'alcalde, una campanya és cara.
Sí.
I aquí pateix un drama terrible.
Què és?
Es ven dues cases. Ja només li quedaven 19. Va guanyar les eleccions a intendent, a alcalde, i després va ser 3 cops governador de la província. I com si fos Milei va dir, rebo una tragèdia. Ell va dir, recibo una tragèdia. No hay plata para sueldo. No hay nada en la caja. Solo pagarés. Bartomeu no havia passat per allà, tampoc, Vull dir, aquesta... Ja podem veure que això d'arribar i dir...
Sí.
Això és una tragèdia. L'herència recibida i tot sí, això és una cosa que...
És habitual.
Però la seva província, aleshores, necessitava un refinançament i va rebre 570 milions de dòlars per part de OIPF, empresa de la que ell era apoderat,
sí.
I la meitat, ell, en lloc d'invertir-la en el terreny, la va posar la va invertir a fons estrangers a termini.
Què,
Sí, ell rep. Ell, que és l'apoderat de la petrolera argentina, s'autoconcedeix en el seu país, en la seva regió, un crèdit, un préstec.
De... Ja se suposa que com era intendent ja no era, però bueno, l'empresa que havia tingut...
Sí, bueno, però
aquí hi havia dues empreses, ICF i IPF, que eren més o menys de empresa, i ell havia estat allà apoderat, i ara que era polític... casualment, en un repartiment...
Coses que passen...
Li cau una mica de...
Li posen això. I aleshores, però dius, bueno, ja que te les has donat, faràs escoles, hospitals, clar, carreteres...
Estàs en coses...
Arreglaràs els barris pobres...
No, a plazo fijo...
Se'n va a Wall Street i el posa a plazo fijo.
No, una de les coses que va fer és baixar els sous públics.
Bueno,
necessites plata.
Us sona, no?, també això. Tant en la intendència, en aquesta mena d'alcaldia, com al govern provincial, va col·locar a la seva germana. Ui, sona també! Bueno. És que és igual que Milei!
Bueno, perquè igual era molt talentosa.
Alicia Kirchner, sí. És cert que va fer una mesura que va ajudar molt. Va oferir als metges, que encara fins aquell moment ho tenien, una jornada completa, i això va millorar la sanitat, perquè abans podien treballar només no sé quantes hores. I la pobresa va passar a estar només al 8,7% de la població. Durant una temporada va tenir una bona relació amb el president Menem. Menem va donar 3 ports marítims a la província i fons per l'aeroport de Calafate. Però tot es va trencar quan Kirchner es va queixar que Menem afavoria la Rioja. No parlem de la Rioja d'aquí, sinó una Rioja...
De la Rioja, que és més gran que Espanya, gairebé.
Sí, 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 sí. Que és la província natal de Menem.
I això és la veritat, eh? El Menem es va construir un aeroport a casa seva, a la seva finca.
I ja eren enemics. Muere el enemigo, lo chote el confidente y van a grabar tu hecho como el presidente.
Som amb els hip-hops d'això, de veritat.
Mira que anàvem bé. Bueno, aleshores ell acaba sent president. I de la manera... Però ell arriba a la presidència...
Estàs parlant d'Argentina ja, eh?
Sí. Ell arriba a la presidència, el senyor Kirchner arriba a la presidència, però d'una manera estranya. A veure, ara que estem parlant dels anys, hem passat de la dictadura... després de la Guerra de les Malvines, i ara sí. Estem a la crisi dels 2000.
Sí.
Ells li diuen la crisi del 2001.
És la del Corralito?
Nosaltres li diem Corralito, ells li diuen el Cacerolazo.
El Cacerolazo.
Però és el Corralito. Problemes econòmics i molta revolta social. El 2003 hi ha eleccions i es presenten Kirchner i Menem. Kirchner treu un 22% dels vots i Menem un 23%.
A la primera volta.
Clar, per tant, obliguen a la... Sí, ja sabeu que...
No és suficient.
No és suficient i s'ha d'anar a una segona volta. I Menem no va a la segona volta.
Ah, no es va presentar.
No es va presentar. No es presenta perquè per por a perdre, però no saben per què. La cosa és que no fa falta fer la segona volta i Néstor Carlos és president amb només un 22% dels vots.
No recordava.
Senyors de Catalunya, aneu-vos-ho aplicant, que això dels 22% més o menys irà per aquí, eh? D'aquí un
mes. El pròxim president no sé si farà més d'un 20, eh?
Fixeu-vos en Kirchner.
La realitat és que la situació econòmica sí que va millorar. Va millorar i una altra vegada va posar la seva germana, com a mínim.
Però aquí et fiaràs més que la teva germana.
Sí, va tenir algunes polèmiques. Una petita va ser canviar el sistema de fixació de l'índex de preus i la inflació. I, clar, estaven amb l'oposició a tots els tècnics de l'organisme que s'encarrega de fer aquestes mesures. O el vistiplau, alerta, de la fusió de 2 operadors de televisió que va permetre que...
Això també em sembla, de fusionar operadors de televisió, això també em sembla que no és l'únic d'Argentina, eh?
Que va permetre que Clarín controlés el 71% del mercat televisió. 71% és bastant, eh? La relació amb aquest empresari, el de Clarín, no va ser fàcil. Segons Luis Majul, el seu llibre El i ella, es va produir una conversa amb Héctor Magneto.
És que no pot ser, no pot ser.
Que sí, ja sembla un dolent de Marvel, no?
Sí, Héctor Magneto.
Héctor Magneto era el jefe de Clarín.
Era el propietari, 82% de Clarín.
I de la Patrulla X.
Exacte, imagina't.
Tenia tot.
Lo de menys era Clarín.
Tenia la Patrulla X.
Aquesta és la conversa, Kirchner. Jo te puedo convertir en el hombre más rico de Argentina.
Qui li deia això aquí?
Kirchner.
Kirchner a Magneto. I a nosotros... Yo puedo mover aviones con la cabeza.
Y a nosotros no nos para nadie. Podemos gobernar por los próximos 20 años. Magneto, te lo agradezco, Néstor, pero más de 2 bifes no puedo comer. Kirchner, hablemos en serio. Vos tenés que ponerte de nuestro lado. Si lo pasamos a esto por arriba, al suposarse al govern,
sí,
nos quedamos con todo. Aquesta conversa és... Després d'això, el kirchnerisme, com que això en aquesta conversa no va anar bé, va passar a odiar a Clarín i anomenar-lo vergonzante servidor de la oligarquia.
També.
Recordeu la cançó aquella del principi que hem posat quan guanyen aquí?
Sí.
Acabamos con el FMI i el imperio de Clarín.
Correcte.
Vale? Però vegem com van fer de debò els diners als Key, als Kirchner.
Els Kirchner.
A veure, perquè van fer... si comença a comprar 21 pisos, però això no sembla normal. Un advocat de províncies, després...
Poblacions de Catalunya que tenen 40.000 habitants.
Sí,
no. Quants advocats hi ha que tenen 21 pisos?
Bueno, segons el llibre El origen, de Mariana Zubic, amiga d'infància de la família, l'origen de la pasta no és com diu Cristina, perquè era una abogada d'èxit. Tot ve a veure amb l'aplicació de la circular 1050 per part del Banco Central de la República Argentina a partir de 1980. A veure, hi havia la hiperinflació. Això tots heu tingut alguna amica argentí o gent argentina que diuen, hi ha alguna cosa que tu et compres una cosa i el dia següent és més cara.
No, canviar el preu invariablement.
Canviava el preu...
Anava a la cua del súper.
Pues, això va per aquí. Hi havia hiperinflació, la hiper. Els comerços i sobretot els bancs que havien de fer préstecs, que es van queixar de que aquests interessos no eren prou pels temps tan difícils que hi havien. I van decidir, aleshores, com estava explicant, que els interessos eren variables i els marcaria l'IPC. És a dir, que si havies comprat alguna cosa per 100 pesos, el 10% anual, només pagaves 10 pesos d'interessos. No. I va semblar molt malament.
Ja.
I es va canviar. De cop la gent no podia pagar les dietes perquè es començava... Clar, com els preus canviaven, tu havies comprat una cosa per 100, però al final acabaries pagant 800.
Sí, sí.
Ens hem entenent, eh? I els Kirchner van prendre com a clients... Van perdre com a, prendre com a clients a les botigues de cotxes i electrodomèstics. Dius, tranquilos, que esto es lo cobro. No, yo es lo cobro. Quan un client, com era el que més passava, deixava de pagar la cosa eventual de la rentadora, la rentavaixelles o del cotxe que havia adquirit en un d'aquests locals, els Kirchner incautaven aquests productes gairebé immediatament i s'encarregaven de rematar-los.
Hosti.
Sí, eren autèntics usurers que es feien càrrec dels deutes que tenien els les empreses amb els ciutadans. I, a més, això no es fa demanant per favor, oiga, que no, no. Ho feien de maneres molt violentes i confiscaven els béns a la pobra gent. No cobraven tantes comissiones ni te tocaven tanto los cojones. Són molt bons, els gentils. Daban rentabilidad y aún encima te premiaban.
Què és això?
Això és d'un programa d'Antena Aragón, que és una mena de Polònia, que fan cançons aquestes.
Ah, no sabia això.
Sí, sí, és, i una cançó contra els bancs. Bueno, doncs, en aquell moment van agafar com a clients els bancs i a les empreses de préstecs més famoses de la ciutat. Sobretot una anomenada Finsud. Néstor i Cristina es van convertir en els únics...
Atenció, els únics advocats.
Habilitats per al cobrament del deute a Rio Gallegos d'aquestes empreses. Només ells podien reclamar els deutes. A més, Finsud estava, aquestes coses que passen a les dictadures, relacionada amb Luis Faltraco.
No, home, no pot ser.
Faltraco.
Atraco.
Faltraco.
Si s'associen amb un tio que es diu Luis Atraco.
Magneto i Faltraco.
Bueno, per favor, home. S'han passat el joc fa 25 anys, aquesta gent. Ostres.
Aquest tio era a l'enllaç amb un grup de militars molt poderosos de la dictadura. I segons Súbic, la realitat és que els K eren testaferros dels militars de la dictadura.
Oh.
I rentaven diners pels militars mitjançant Finsud.
Oh.
Tot maco, eh?
Sí. No, però això no és tot, eh? La fortuna oficial va passar...
Oficial, eh?
L'oficial, eh? La que tenien declarada va passar, abans del govern de Néstor, la particular de 4 milions de dòlars a 12 milions. Pum-pam!
Pam.
L'auditor comptable... Venga, hombre, otro nombre, va... Propritkin, el del acorazado Propritkin.
Propritkin.
Propritkin, Magneto, Atraco, doncs no. Es va oferir al jutge a ajudar a comprovar si estava tot bé. Tranquilo.
Que... Jo lo miro.
Jo sí. Després que a l'oposició posés una demanda parlamentària, el jutge li diu, gràcies Propritkin, tira i investiga. I Propritkin què fa? Boicoteja tota l'operació i la tanca als 5 minuts dient que jo no veo nada, eh? No...
Impecable.
Indicis. Segons Propritkin, no el deixaven veure bé els papers, no? Però aleshores apareix un tio amb un nom menys o menys normal, Diego Luciani, el fiscal del govern on encara Cristina era vicepresidenta, abans de Milei, i va tornar a acusar els Kirchner d'estafar centenars de milions juntament amb l'empresari i amic Lázaro Báez, atenció a aquest home, que pagava gratis les obres dels hotels dels Kirchner.
Els hotels eren seus, eh? No és que et pagui una habitació, no.
No et pagava el minibar. I que va facturar, atenció, si dèiem, estàvem parlant de 4 o 12 milions, i va facturar 2.200 milions al govern en obra pública amb un sobrecost del 20%.
A tope, a tope.
Les empreses de Báez tenien el govern com a únic client.
Hombre!
A veure
això.
No sé també si això us sona una mica.
Sí, sí, sí.
I nosaltres, allò de Coldo, i la Federació Espanyola,
hombre,
i tot això. I el xicot de Ayuso. Aquest amic només va augmentar el patrimoni en un... El seu patrimoni va augmentar en un 12.000%.
Amb obra pública, no? És el que té, clar.
Però
a veure, no em sembla tant, tampoc.
Sí, no. Però a veure.
Què és això? Algú ha de construir.
Sí, sí, home, sí, hem de crear riquesa.
Ara. Sí, estem repartint...
Per algú.
Aviam, però robar uns centenars de milions, no pot ser tot. Això gairebé semblaria...
Seria aquí a casa.
Sí, 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 això sí, anem sí. A quemar Marbella i tal, i ja trobem 4 o 5. A més, no podia faltar pel perfil. Era una mica masclista.
Atenció.
Que algún día por esta fecha...
Això és Andy Lucas.
Andy Lucas, sí senyor. Andy... No, no us agrada Andy Lucas a RAC1?
No, jo no he dit res.
Ah, vale.
Davant amb Andy Lucas.
Andy... Moríssims.
Som mai sé quin és quin.
Sí, bueno, tampoc, eh? Aquest... A veure, igual és l'última vegada que el posem, eh?
Sí, sí.
Aquesta cançó ve el cas de la personalitat... De... Aquesta cançó es diu Celos. Mm. I ve a explicar la personalitat de Néstor.
Ah, una mica gelós.
Sí, una mica bastant. Segons Zubich, en una ocasió, explica... Fue una fiesta en el boxing... que el boxing es al club de Río Gallegos, al club de Alta Sociedad, cuando Cristina salió a bailar con un militar buen mozo del más alto rango del regimiento de Río Gallegos, y Néstor se volvió loco. Sin reparar en los cientos de miradas que se posaban sobre ellos, la tomó del brazo, la sacó por la fuerza del salón del primer piso, la arrastró escalera abajo a los gritos. Fue un escándalo, con insulto a vista de media ciudad, loco.
La va arrencar pel braç i la va tirar avall per les escales.
Sí, senyor.
Sí, és molt maco.
En el ball, això, com si fos el círculo ecuestre.
Sí, 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 allò... Que no és que fessin... És igual.
No, la veritat és que sempre va haver-hi rumors de que si ell la maltractava o no la maltractava, perquè era un matrimoni una mica complicat. Això no està demostrat. Però segons el llibre El Origen, diu... Jo estava sentada en el living... mirando la televisión.
¿Por qué digo eso?
Aquesta noia
la Zubik.
Sí. Hasta que de golpe empecé a escuchar gritos que provenían de la habitación y ruidos de objetos que caían, como si los estuvieran tirando al piso, estrellándolos contra las paredes. Eran ellos dos que se tiraban cosas, adornos, platos, muebles, y se insultaban sin percatarse...
I aleshores va arribar Magneto i ho va moure tot, una altra vegada.
Sin percatarse de mi presencia en la habitación de al lado. Yo no estaba acostumbrada a situaciones de tanta violencia. Y es que el matrimonio Kirchner... molt aviat es va convertir en un matrimoni de conveniència. És a dir, Néstor, en Rudy, i diu, què és Rudy? Rudy és el seu coldo particular. Amb Rudy sortia a beure, Rudy li aconseguia noies, li feia de xofer...
Sí que té nom de... No? Com sí. Llama Rudy.
I és un tio que gairebé...
Que tira un triple. Que tira un triple.
I era un tio ignorant que va acabar dirigint no sé quants diaris a Río Gallegos. I aquest, que era el xofer, es va fer... milionari amb les concessions que li va donar Néstor, ràdios, diaris, com va acabar el món del periodisme, com era lògic. Però bueno, aquests, o sea, Néstor i Cristina feien vida a part. Rudy anava a buscar pel matí a una senyora que era l'amant de Néstor, pel matí, a les 7 del matí, i la portava a casa, així que marxava Cristina.
Sí, hi havia una mica de...
No treballava, aleshores. Però això dels diners va encara més. En seu judicial, Claudio Uberti va dir: esa fue la primera vez que me acerqué al despacho presidencial en diciembre de 2003. Al rato salió de Bildo puteando y me dijo: el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente que no los va a firmar. No los va a firmar ni en pedo, te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos decís que pongan. Porque si no, el presidente no va a firmar. Si no, no renuncia. Ya viste cómo es el malo. El malo es como a sus colaboradores le dieron a Kirchner.
¿A Kirchner?
Sí, el malo.
Era el mal nom.
Sí, cuando le portaban la escena es que hay un tío que aporta als suborns les mordides que paguen els empresaris i no li semblen prou bé i ell diu que no els hi signa les concessions.
I a fer punyeta.
I dius, pídeles más, porque si no te va a hacer cagar al pedo. Hosti. També explica que la primera vez me hizo entregar el maletín completo con virome y todo.
Es virome.
Un boli.
Y me dijo, me tenés que entregar más. Acordate, si no te voy a hacer cagar.
Prou.
Siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos, euros y dólares. Agarró los pesos a patada y los tiró por la ventana. Kirchner era un suplicio.
Sí, a més, resulta que era bastant violent. Uberti, li explica el jutge, Néstor les pegava a sus colaboradores. Segons ell, a una ocasió a l'hotel Westin de Madrid va entrar Rubén Zacarías. Y Néstor li diu al seu secretari, que es deia Daniel Muñoz, a este que no cumplió, dale 3.
Què vol dir tres?
Tres cops de puny.
Muñoz le pegó tres puñetazos.
Què? Jo pensava que eren de diners o algo. No, no.
No, no.
Este que no cumplió le das tres.
Sí, sí. I a la declaració de Muñoz, de la segona part, diu que li va donar tres punys que van deixar...
Tres cops de puny.
Tres cops de puny que va deixar Zacarías a terra. Eso le hacemos a los traidores.
Era un sant. Un sant total.
Wow.
La part còmica... Bueno, còmica d'humor negre ve amb la seva mort. Això, aquestes coses passen.
El què?
A veure... Néstor Kirchner era un home molt gran, molt gran.
Molt gran,
molt gran,
molt alt.
Molt alt, un metro 90 i pico. Ell va morir, i la frase que va sentir Cristina quan va morir el seu marit va ser: el cuerpo no cabe.
No, 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 home, no.
Necessitam un cajón más grande.
No, no, no.
Aleshores, el segundo cajón casi a Calafate, que és on havia mort Kirchner. Però Néstor tampoco entrava en ese cajón.
Hosti.
Entonces, afegint, digo, Buenhomo. Buenhomo és el metge del president, Buenhomo. I demana, diu, això jo el fico aquí en el cajón.
Surte de la petició.
Deixeu-me sola,
no,
home.
No, no, no.
Sí, sí, sí.
No,
sí, sí, sí.
No, no, no.
I va trucar Daniel Sancho. No,
no, no. Daniel Sancho.
No, què vol dir? Va jo agafar, lo meto dentro.
Va agafar el cos de Kirchner, li va trencar els ossos.
Oh!
I aleshores,
sí, va entrar.
I ara, ves com cabia, hòstia, ves com cabia.
Ai, 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 ai. No va patir, eh? Estava ja mort.
Sí, també sembla... De fet, tampoc li va afectar molt a la seva dona, eh? Perquè Cristina, quan va arribar davant del cos, amb el taüt del seu marit, li va dir...
En aquest?
No, no, en el cos del seu marit, ara, inert. A la caixa,
sí, sí.
Les últimes paraules d'acomiadament de sí. Cristina a Néstor va ser... Hijo de mil putas, me dejas sola con este quilombo, ¿no?
Hosti, quin comiat.
És l'amor, és l'amor.
Ai, senyor, sí, sí, és amor profund. En fi, avui, 11 i 26 minuts, el president de l'Argentina entre l'any... Espera't, entre l'any 2003 i 2007, Néstor Carlos Kirchner, el marit de Cristina Fernández de Kirchner
i germà d'Alicia Kirchner.
I germà, exacte.
No oblidem-ho tampoc.
Ai,
i amic de Magneto.
Sí, 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 de Falcato, de no sé com es diu, Honorato.
De Lobezno.
Santi Jiménez, mal com otro, que vagi bé.
Viendrà me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Hi ha nous que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O Gana Energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas a un preu ajustat. Gana Energia, l'estalvi sense embolics.
Gaudeix de la setmana del superestalvi de Lidl Plus. Descarrega't l'app i escaneja la caixa. Aquest cap de setmana, pernil serrà reserva per 3,79. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, unique camping destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1. Aquest dissabte és Superdissabte a RAC 1. A les dues, Atlètic de Madrid-Girona de la Lliga Masculina de Futbol. Amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. A les sis, Barça-Freiking Granollers de la Lliga Sobal d'Handbol. A dos quarts de set, Mallorca-Reial Madrid de Futbol Masculí i Barça-Vilareal de Futbol Femení. Pendent de les semifinals de la Copa de les Serps d'Hoquei Patins. Des de les vuit, la transmissió del Cadis-Barça amb Fot-li Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera.
Aquest dissabte és Super Dissabte a RAC 1. El Barça i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, Dia Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Dos quarts de 12 del matí. Malcolm, què? T'emportes tot el que ha portat el Toni o què passa aquí?
No, un pel meu fill.
Un pel teu fill, vinga.
Mentidera. Mira, hola, ho porta com un per aquí.
Hola,
Toni. Hola, jo sé que estàs escoltant la ràdio. Et porto un.
Esteu bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Adéu, adéu, adéu.
Tot ho bé, que escoltes tan aquesta colla.
Arrasen amb tot.
Hola, hola.
No sent res?
Sí, hola. Sí, noto que aquest micro baix.
Hola.
No cal que cridis.
Un, dos, tres, hola.
Que et sentim, eh?
Sí, arribem a l'audiència.
No se sent res, hòsties.
Ara fareu uns...
S'ha emprenyat, Toni.
Tirar el material sobre la taula, no.
Deixa'm, Pau, ara t'escolto. No sé si és millor, no sé si era millor abans d'escoltar-te.
Ara estàs sentint o no?
Sí.
Sents o no?
Que sí.
Se sent.
A la dreta o a l'esquerra?
Mira.
Així, mira, veus? Aquí?
Una matinal de dissabte complicada, Xavi? T'aviso.
Ah, sí? Per què?
Complicadet. Bueno, jo, per exemple, aquest matí m'he aixecat, he anat a treure...
No, sisplau.
Explica't aquesta història 50 vegades.
Vaig a un caixer automàtic, trec 40 euros, pujo cap a casa i m'he deixat els diners al caixer automàtic. He baixat, els diners ja no hi eren.
Home, a veure, què menys que passi jo.
Si us plau, a la persona que m'ha robat els 40 euros aquest matí al caixer del carrer Casp amb Roger de Llúria, que me'ls torni, sisplau.
No, a veure, primer, no es considera robar, perquè la persona que ha anat a un caixer i s'ha trobat 40 euros pensa que li està agafant del banc.
Ja.
Clar. No, que és Robin Hood.
Mira,
I la segona cosa...
Aquesta moral laxa que estàs demostrant ara mateix.
És lamentable...
Una moral molt laxa.
És lamentable que vagis a treure diners que... You had one job, o sigui, no?
Perdona.
Una feina que era treure diners i els deixis allà.
És que hi ha una segona part aquí. És a dir, me'ls he deixat perquè anava amb presses per arribar a Pantalleros. Espero que aquests 40 euros me'ls posi la casa. Sí, és a dir, ja parlarem amb Eulàlia.
Ara. Parleu amb Eulàlia, feu el que vulgueu.
Parla tu amb Eulàlia. 40 pavos.
S'està posant.
Què vol dir 40 pavos? Un tio que s'ho deixa tot pels puestos. Però escolta, jo no puc anar.
No, escolta'm, jo li trec 40 euros.
No pot anar finançant el que us deixeu pels puestos.
Escolta'm un moment. Què ha passat ara? Parla tu amb Eulàlia. Estàs a punt d'insultar-te, pallasso.
Molt fort.
Jo li treia 40 euros del sou per tot tu.
Per tot tu.
Exacte. Sí, sí.
Mira, t'han tret 40. Algú pel carrer te'n traurà 40 més l'Eulàlia.
Saps què he dit?
Del mes que ve.
Això no és conya. Ha arribat, ha explicat això, no sé quantes vegades, i al final ha dit, això m'ho paga Bundó. Això m'ho paga Bundó. O sigui, algú havia de pagar-ho.
Ai, 11 i 32 minuts. Total, què anaves a fer amb aquests 40 euros?
No, són per pagar una persona que em neteja la casa.
En treus uns altres.
Sí, ja els he tret, ja.
Per pagar-li teràpia al teu home.
Em sembla poc 40 euros.
Sí, sí.
Havien d'haver estat 400.
Sí, sí. Extraordinari, deixar-los allà.
Bueno, a la persona que te'ls ha tret, si estàs escoltant la ràdio, ben fet.
Bravo. Exacte.
Molt bé, sí. Exacte.
Des d'aquí el nostre suport per haver robat...
Gastat-los en una cosa absurda.
Sí. 11 i 33 minuts. Un moment, abans els consells del supermercat Consum.
L'operativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum, ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. La poma és una fruita d'excel·lents propietats nutricionals que la fan molt recomanable per a tot tipus de dietes. A més, és molt fàcil de dur i menjar en qualsevol moment. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre les diferents varietats de poma que trobem al mercat. Núria, en primer lloc, què fa tan interessant aquesta fruita?
Menjar pomes ens protegeix d'alguns trastorns digestius. Si la mengem amb pell, prevé l'estrenyiment. I si la mengem pelada, ajuda a fer més lent el trànsit intestinal i a millorar els processos diarreics. A més, aporten molt poques calories, són font de fibra i ens aporten vitamina E, C i potassi. En comprar-les hem de fixar-nos que la pell estigui llisa, que no tingui cops ni taques i a casa millor conservar-les fora de la nevera. En una alimentació saludable és recomanable menjar entre 2 i 3 peces de fruita al dia i la poma és una molt bona opció.
I quines varietats trobem en el mercat?
Al món hi ha més de 7.500 varietats, però avui parlarem únicament de les més conegudes. La Granny Smith s'identifica pel color verd festuc brillant, molt cruixent, sucosa i de sabor àcid. És ideal per preparar pastissos, ja que realça el seu sabor que combina molt bé amb el sucre, la mantega i les espècies. La Golden Delicious, de color groc quan està al punt de maduració, té la pell fina i cruixent i sabor dolç. Té un aroma molt agradable, tant si la mengem crua com cuinada al forn. Per altra banda, la Royal Gala és molt aromàtica i sucosa. També és dolça i va bé per preparar melmelades i la distingim per les tonalitats grogues i ataronjades.
I ens portes alguna recepta?
La veritat és que no sé per quina decidir-me, perquè n'hi ha de molt bones. Podem preparar unes broquetes de poma amb botifarra de sang, o una amanida de poma, api i nous, o unes torrades de formatge rostit amb poma i herbes aromàtiques. Podeu trobar aquestes i moltes més receptes a planificador.consum.es/recetes. I que vagi de gust!
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar fruita. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I en conjunt, per primera vegada, no he vist cridar Toni García. Bon dia! Que per cert està de vacances, Jaica, el muntatge aquest amb el Bon Dia, extraordinari.
Dic sempre, vaya mix. No?
Cada dia fa uns sobretots més llargs, per això, per altra banda, sí. Que dura més que les seccions.
D'aquí poc serà el Max Mix, ja, que dura bona hora.
Sí, sí, pot fer disco ja, 11 i 36 minuts. Va, va, va.
Avui podíem fer el Bon
Dia. Silenci.
Podíem fer el dia Blai i
Broc. No, va.
Sí, sí, Blai
sí,
i Broc.
Sí, 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 sí.
Blai i Broc, els dos.
Sí,
va.
No, perquè serà de Sabador.
No, però endavant, vosaltres dos, eh?
Vale, atenció, vinga, va. Va.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc i Blai Morell, bon dia.
Bon!
Para la música, para.
El pitjor crit que he sentit mai.
Para un moment la música.
Anticlimàtic total, però què han fet?
Però què han fet? Sí, 500 sento... anys haciendo ràdio i no heu pillat de què va això del Bon Dia o què?
Aquesta trampa que ens heu fet aquí ara mateix.
Escolta'm, sembla, la setmana passada...
Com aquesta ensarronada...
Us dic una cosa, com un em sento com un pintor que ha estat 5 anys... fent un quadre...
Crec que esteu...
Hi ha entrat un tio del carrer i ha vomitat a sobre el quadre.
Perdoneu.
I a sobre li està explicant al pintor que amb el vòmit queda molt millor el quadre.
Us puc dir una cosa?
Què és aquesta merda, Broc?
Et puc dir una cosa? Quan Picasso va començar a fer art abstracte, la gent no l'entenia, tampoc.
Fuera. Bueno, no ho intentarem més, això. Això és lamentable. Broc, missatges ràpids.
Sí,
missatges ràpids. Diversos oients. Diu... un oient que diu... que això t'interessarà. Sí. Si alguien coge ese dinero es un delito. Apropiación indebida. Con suerte se lo ha tragado el cajero otra vez.
Ostres.
Això pot passar. Un altre oient. Quan no agafes els diners del caixer, uns segons tornen a ficar-se cap a dins del caixer.
Això ja ho sé. El que passa que a mi em consta com que aquests diners s'han... O sigui, en el meu extracte bancari ho he mirat i em consta com que aquests diners ja estan fora. És a dir...
Ah.
Estan descomptats ja. És a dir, no sé si això vol dir que algú se'ls ha endut o que potser el dilluns hauré d'anar al banc a parlar amb ells.
Però hi ha una càmera al caixer.
Sí, això ho sé. Però bueno, tampoc posaré aquí a denunciar algú per...
Bueno, no, per haver-te robat 40 euros.
Només has de dir que no vas agafar els 40 euros i hi haurà la demostració que no els has agafat.
Sí, està, és evident. Sí, ho faré.
Ja està, home.
Ja us aniré informant a
veure, sabem que per tu 40 euros no són res. I que no vols... Que, és que,
una
clar,
cosa.
Anar a la caixa un minut a dir que em vagis
no,
a...
Ja,
o és que és Òscar Broc,
cuidado. He de fer una pregunta, perquè ara fa temps que no trec diners del caixer perquè vaig amb la targeta sempre, no sé si us passa, però el procés és targeta, fer la indicació...
Sí. El codi...
surten diners i surt targeta, no?
No, no, en el meu cas, almenys el caixer on
perquè
jo vaig...
Perquè sense treure els diners no surt la targeta.
No, no, surt primer targeta... No, no diré el banc, però és igual. Surt primer targeta i després, al cap de 5 segons llargs, surten els diners. Que
surt
una
després,
Sí, 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 clar. I llavors...
En el meu
tampoc,
no.
En el meu sí. No treu la targeta fins que no hagis...
El que jo vaig és primer targeta i després està una bona estona fent aquell sorollet de...
I surten els diners. Saps si hi ha un cartell que posa caixer per estúpid?
Però va, escolta, que tenim feinada. Primer, abans de començar, que tenim moltes sèries i moltes pel·lis, home, hi ha hagut el tràiler de... Quan arriba, Joker?
Bé, tinc...
El piano.
El piano.
A l'octubre.
A l'octubre, eh?
Més d'octubre.
Home, és una de les pel·lis...
És el 4 d'octubre.
És una de les pel·lis de l'any, no? Joker 2 o què?
Sí, home. Té pinta de ser pitjor que la primera, fins i tot, eh?
Pitjor? No et va agradar, la primera?
És que el Toni no...
Una brossa...
A mi em va encantar.
A mi no, a mi em va agradar.
No, em va semblar un pel·liculot.
A mi em sembla terrible. Terrible, amb un discurs, a més...
Però un moment.
Reaccionar i no lo següent.
Al voltant del que queda la història del cinema, l'escena de les escales és història del cinema.
És història del cinema. Sí.
I mai, més pels memes que s'han fet.
És una anècdota.
Una icona. Bueno.
Història del cinema... Quan us poseu aquestes...
Icònic,
quan us poseu, quan
de coses que la gent recordarà... Ja.
Quan la gent es posa en aquest plan, especialment tu.
No, bueno.
Això és com quan et vas empenyar que Matrix era una pel·lícula de Setmana Santa.
Sí, sí. I continuo defensant-ho, però ja no, fins l'any que ve.
De debò t'ho dic, quan traieu aquestes teories em donen ganes d'anar.
Una pel·lícula cristiana.
Estic d'acord.
Amb què?
Amb això que jo dius, també. Que dintre de 30 anys, quan es faci un recopilatori de les pel·lis de principis dels anys de tal,
no era aquesta escena. Totalment.
No és veritat. Sí, és veritat.
No.
Què sortirà? No és
història, no és història del cinema.
Tot és història del cinema que deixa una empremta a la gent i que s'han fet mil memes i que s'ha parodiat fins a l'extenuació.
Això no vol dir que sigui una bona pel·lícula.
No significa que
sigui
bona o no.
És molt gras dir història del cinema. Molt, molt.
I...
El missatge el posa en la reaccionari o no, però com a pel·lícula en si mateixa, fora del missatge que envia, és una pel·li molt potent.
És el missatge. O sigui, tota la pel·li està basada en una espècie de concepte de que
sí,
Batman és com el feixisme i és la llibertat, que és un missatge... I després hi ha certes coses al personatge, que és un tio que és un stalker, saps?
Sí, que, no? és un malalt, és un tio que està malalt, és el Joker,
no?
Evidentment.
Però no es va interpretar així.
Home, amb la gent que deia que aquest tio era un heroi, jo ho sento, però no. O sigui,
no però sempre hi haurà sonats.
Sí. Quants n'hi havia que deien això?
Però això és una altra història. Evidentment, és la història d'una persona.
Aquesta és la història. Perquè si aquesta és la lectura primera que fas de la pel·li, és que la pel·li no està gaire feta.
Però qui fa aquesta lectura? És una persona que és un dolent. No, jo no diré que aquest tio està bé del cap.
I a part, sempre no trobarà sonats que li trobaran aquestes lectures al personatge, com hi ha sonats que li troben lectures a la pastilla vermella de
Matrix. Estic parlant de crítica. Sí, ràdios serioses, teles serioses, crítics amb anys d'experiència dient que aquest tio era un antiheroi.
No és l'antiheroi.
I no és un antiheroi.
No és un antiheroi, és un dolent.
Però tampoc de la contra un dia que hi havia quatre sonats que ho deien.
Però això no treu que sigui una bona
pel·li. Independentment d'això, jo tinc moltes ganes de veure la Lady Gaga a la pel·li. A mi és que aquesta tia com a actriu m'agrada molt.
Què fa Lady Gaga allà?
És un musical.
Sí, és un musical.
És la coprotagonista de la pel·li.
Com que és un musical, ella canta.
Fa una mica de por. Fa una mica de por.
Lady Gaga...
A mi, ella com a actriu m'encanta, jo ho sento. O sigui, tinc ganes de veure.
A mi que és boníssima. No tant com Aitana.
Tres quarts de 12 del matí. Va, abans de... Aquesta setmana tampoc voleu començar per les pel·lis, sinó per les sèries.
Sí.
És que hi ha una
perquè
sèrie...
Perquè hi ha un seriot.
Ha arribat, no doblada, però sí subtitulada al català, una adaptació d'un videojoc que encara, quan encara estem recordant, The Last of Us, a Prime Video, una adaptació d'un videojoc que es diu Fallout.
Hello there.
Hello.
I'm here to show you a wonderful place.
Give me the hand of your father.
A veure, qui ha jugat al videojoc d'aquí?
Jo no, però...
La Noe és la que té més contacte amb el món videojoc, eh?
El meu marit sí ha jugat.
Val, i el punt de partida quin és del videojoc?
És, segons m'ha dit, és la part 3, el Fallout 3 i part del 4, que està adaptant.
Però què és Fallout?
Fallout és la història de... Bueno, hi ha un cataclisme, hi ha gent...
Una guerra nuclear.
Sí, una guerra nuclear.
Un apocalipsi.
Sí, i llavors hi ha uns grups de gent que es van refugiar... i que estan vivint doncs una vida paral·lela a sota terra I el que passa és que estan vivint una vida molt naïf, estan com amb idees de quan sortim m'alliberarem Amèrica, de més, però clar, a la superfície hi va haver gent que va sobreviure amb mutacions i és la llei del més fort. Llavors,
és Mad Max.
Quan sí. una persona, una noia, que és una de les protagonistes, ha de sortir a fora,
a l'exterior, sí. se n'adona
de tot això i ha de sobreviure en aquest món.
Està bé.
Però el punt de partida és aquest, que sembla com molt, molt seriós, però la sèrie és un despiporre
és una comèdia?
I amb molt humor.
Bueno.
No, però és gamberra.
És molt gamberra.
Sí. O sigui, hi ha molta sang i fetge, no, o sigui, el videojoc és violent i aquí mantenen aquesta essència, però ho fan d'una manera que a mi personalment no em molesta de dir, ostres, tu... És desagradable, però des d'un punt de vista molt divertit.
Però els primers 20 minuts, per exemple, són purament... És drama pur.
Sí.
Sí. És quan comença la guerra, no?
Que, de fet, no t'esperes després que agafi aquest giro una mica de comèdia, a vegades, no? Sí, 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 està claríssim. És una sèrie espectacular... visualment aclaparadora.
S'han gastat.
Però és que a més està tot ben fet, és a dir, sí. no grinyola gens l'estètica dels diferents... diguem que se centra en tres personatges, bàsicament. La noia, després hi ha una mena de cowboy zombi.
Mutant.
Personatge.
Aquest és el que no tenas?
Sí.
Aquest
és
el que no tenas. Sí. 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 Els anuncis.
Una mica granio rojo.
Bueno, hi ha un esforç de màrqueting important. Sí, sí, totes sí, les, sí. En fi, totes les parades d'autobús plenes de...
Absolutament. De jo crec que és un dels personatges forts, a part de la noia. Després també hi ha un personatge afroamericà que és un soldat que porta una mena de robot com d'anime japonès, que també és una passada aquell... I crec que les tres trames, a part de que conflueixen en moments, estan molt, molt ben equilibrades les tres, que a moltes sèries a vegades això falla. Hi ha una trama molt bona i després les altres són més fluixes.
Deixa'ns dir que els creadors són Jonathan Nolan, que és el germà de Christopher Nolan, i la seva dona, la Lisa Joy, que fa temps que fan coses junts, que han fet Westworld per HBO... HBO va dir, bueno, ja no estem interessats perquè ara tenim una sèrie sobre una ferreteria de Portland... on la gent va vendre les seves claus angleses antigues, perquè és el que s'ha convertit a HBO, una espècie de calaix de sastre, que aviat arribarà aquí, per cert, aquest calaix de sastre, ja veureu que empenyo a la bèstia. I Prime va dir, escolta'm, i els hi va donar, crec que, $300 milions perquè facin sèries en exclusiva per ells. Aquesta és la primera entrega, i em sembla que l'han encertat de ple, perquè la sèrie és molt divertida, és molt addictiva, ja està molt ben feta.
T'ha agradat tant, Blai?
Sí, 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 a més, una sèrie amb molt de ritme que sap barrejar molt bé tots els gèneres i fins i tot el western, perquè hi ha el personatge aquest del cowboy.
La part que més m'agrada a mi.
És que és un western.
És un western.
Perquè, de fet, la primera aparició del personatge és de pel·lícula del west.
És boníssim.
És de pel·lícula del west.
És molt tarantinià.
Sí, és cert.
I es nota que li han posat molta cura per tenir, finalment, per donar un bon producte, per fer un bon producte. Jo és un entreteniment fantàstic.
Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és com marca de la casa, que és a les escenes d'acció. Li agrada molt combinar música com lleugera dels anys 30, quan fa càmera lenta, i després tios que li volen el cap a un altre, que li tallen el braç a un altre. Ostres, això està molt ben fet.
És molt retro en aquest sentit.
M'ha sorprès molt que ja portem dues adaptacions a videojocs portades exitosament.
Però són molt diferents, no tenen res a veure una amb
l'altra. I que Prime, a mi normalment, les sèries que treu Prime no m'agraden gens, i aquí l'han encertat superbé.
Fallout, si la voleu anar a veure, la trobareu a Prime Video. Fallout, la nova sèrie sobre aquest videojoc d'un futur apocalíptic.
Està penjada sencera.
Sencera, val, perfecte. Va, a les Antípodes, una altra sèrie, en aquest cas d'època, protagonitzada per Michael Douglas, que la trobareu a Apple TV. Es diu Benjamin Franklin.
You are... I am... Benjamin Franklin.
Michael Douglas fa de Benjamin Franklin?
Sí, sí, sí.
S'han equivocat amb el títol, crec.
Per què?
Jo l'hagués titulat El Perrucot.
No està bé.
Hagués fet un doblatge tipus L'Escurçó Negre.
Perquè
Benjamin Franklin fent...
El que explica la sèrie és el viatge que fa Benjamin Franklin als Estats Units, l'independència...
Sí, sí, que acabo de veure La Perruca, és increïble.
No, no, El Perrucot és...
La independència dels Estats Units està penja d'un fil i llavors se'n va a França a demanar ajuda als francesos per lluitar contra els britànics.
I llavors... És que... Sí.
Llavors el Michael Douglas arriba amb el seu net i, bueno...
Yes, we Benjamin Franklin! Sí, perquè, clar, el senyor intenta parlar en francès i la veritat és que és una sèrie, és un plom, la sèrie, és una llauna. Sí, no té almenys el més mínim ritme de res. T'avorreixes els 10 minuts, no saps de què estan parlant, no entens les trames, no saps què fot Benjamin Franklin a França. És tot un despropòsit absolut. I acabo, eh? És tan dolenta que al final Michael Douglas es converteix en l'únic recurs humorístic que tens per intentar trobar-li alguna cosa a la sèrie.
Perquè,
amb aquella perruca, amb aquell barret de pell pell d'os, amb aquella mena de barnús que li posen, i allà intentant parlar francès, al final li acabes trobant gràcia al pobre desgraciat aquest, que en teoria és el protagonista de la sèrie, no? És dolentíssima.
I porta aquests mocassins apretats de ballarina japonesa.
Va.
Que no pot... No, de veritat. I el veus caminar i dius...
No, es nota que han posat Douglas. Molts diners. I han posat molta pasta.
Molts diners,
el que passa
però,
que molts diners no vol dir que sigui una bona
molts
sèrie.
Molts diners, però com van acabar... D'acord, va arribar el pressupost del tema perruqueries, i ha acabat els diners, eh?
Ah, per cert, Xavi, hi ha una senyora que porta un perrucot i porta un barco.
Un barco.
Un barco en miniatura sobre el perrucot. Imagina't.
En èpoques, altres èpoques.
No, si voleu veure sèries bones amb Michael Douglas, mireu-vos, sisplau, El Método Kominsky a Netflix, que és extraordinari.
Apple TV, per tant, no recomaneu Benjamin Franklin.
No.
També s'ha estrenat a Movistar Plus la nova sèrie de, bueno, d'aquests argentins que estan tot el dia fent bones sèries, que es diu Nada, El Encargado i tot això. La sèrie a Movistar Plus, la nova, és... Però quantes sèries han fet aquests tios en un
moltes.
Any?
Moltes. I això es nota ja, eh?
Sí? Aquesta ja no ha anat tan bé. Belles Artes. Belles Artes.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
Deténganse ya mismo. Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes?
¿Qué? Aquesta no us ha agradat tant, ja, eh? Nada us va entusiasmar, L'Encargado sí.
Coppola, que també l'havien escrit aquests
també.
Tios.
Aquesta ja no, eh?
Però jo crec que se'ls comença a veure una mica el llautó.
Què és això?
Repeteixen la fórmula de Nada, no? És un senyor gran, sí, que no entén els temps moderns... Que...
Però qui és aquest senyor gran? És un crític d'art.
No, explica.
És un crític d'art, un expert en art molt reputat, que ja tenia uns 60-70 anys, que és de la vella escola, que és del vell món, i que opta a dirigir un museu importantíssim d'art modern, ara no recordo d'on.
A Madrid.
Iberoamericà. Sí, un museu molt important. I lluita contra dues noies, que són les altres candidates, una és una noia negra, i l'altra és una noia de gènere fluid, pel que entenc, que volen aportar, diguem, la seva perspectiva a aquest museu. Al final acaba guanyant ell.
Primer s'ha de fer que has d'executar,
sí,
és creure't que la gent que vol modernitzar aquest museu fitxarà a un senyor blanc de 60 anys per dirigir aquest museu en lloc de dues persones que porten propostes que com a mínim són més trencadores, més innovadores i que podrien aportar alguna coseta més. No, fitxa't aquest senyor gran que a més... En el procés de selecció, perquè el primer capítol és bàsicament un procés de selecció, tota l'estona s'està queixant, deixant el...
Sí, què hago aquí? Esto no me gusta.
Està reafirmant la seva condició de persona una mica amargadeta. O sigui, de fet, és que el perfil del personatge és el mateix que hem vist a Nada.
Sí.
I ja és una mica... Ostres, és que l'únic protagonista que poden tenir aquesta sèrie és un home d'aquesta edat, blanc, caixós, amb la família trencada... És com ja
però és veritat, no? Crec... que els protagonistes, tant de L'Encargado com de Nada, eren molt polièdrics. És a dir, que tenien certa complexitat que els feia gairebé universals. És a dir, tots ens identifiquem amb algú que està fart de la seva feina, i està gran, ja no vol anar aquí, no vol saber res de ningú i tal. Però, a part d'això, tenien... El crític gastronòmic tenia això, no? Com es reconnecta amb la vida a través de la cuina de la persona que viu amb ell. L'Encargado té aquesta part del sociòpata... No? Que t'agrada veure'l de lluny i penses, hòstia, aquest tio un dia entrarà a casa i se'n menjarà.
Aquest és més unidimensional.
Aquest personatge d'aquesta sèrie, que és el director del museu, és un personatge completament neutre. O sigui, no té absolutament res a portar. És un tio que sí, que està cansat de la vida, li molesta molt la correcció política, la cultura de la cancel·lació, però a l'hora de parlar d'això, d'aquests temes, has de fer-ho d'una forma ja no només intel·ligent, sinó perversa. O sigui, o ho fas bé o no ho facis, però són autènticament torpots, pedestres a l'hora de fer-ho. I això a mi m'ha molestat molt, perquè una cosa és que et queixis de que hi ha discriminació positiva, etcètera, etcètera, que es fa servir el gènere neutre, no sé què, i una altra és que facis això amb acudits de vell. Fan acudits de vell, dels anys 90. M'entens? Com si em posés a fer acudits de tartamuts.
Jo crec que...
Sí, totalment.
Dóna la sensació de que se l'haguéssim volgut polir...
Sí, com
anem,
encàrrec.
És un encàrrec.
Fa una olor d'encàrrec increïble.
I vinga, i ja
surt José Sacristán fent un paper absurd.
Sí.
Part, i a més, la relació d'ell amb aquest personatge és ridícula, perquè si és aquest personatge tan reaccionari, la manera que té de parlar amb ell és supereducada i després et confons a dir ui, quin idiota, no sé què, i ja està. Part, no té cap sentit.
De veritat que és un museu d'art contemporani i el que penja Sacristán són bodegones de fruites. Sí.
No s'acaba d'entendre.
Funcionaria com a element còmic a la realitat, però la ficció no t'ho creus.
Hi ha algun gag que funciona, però en conjunt la sèrie no està gaire...
Molt
fluixa. És com que no t'acaba d'enganxar.
Després hi ha una cosa que a mi em grinyola molt, i és que la sèrie al final queda com una defensa del senyoro.
Sí,
és una defensa del senyoro, que és la mirada aquesta freda, distanciada, de tots els canvis socials que s'estan produint.
La sèrie no us ha agradat? Es diu Belles Artes i la trobareu a Movistar Plus. Va, i l'última sèrie, home, és un dels temes que més es parla aquesta setmana, és el cas Daniel Sancho, que l'estan jutjant a Tailàndia. El dia que va començar el judici, es va estrenar a HBO Max una sèrie documental que, de moment, té un episodi que és el cas Sancho.
Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha sido detenido en Tailandia acusado de asesinato.
Perquè és un documental, això?
No.
Sèrie documental.
No, sèrie documental.
No li podem dir documental.
Serà documental.
El primer episodi és una entrevista. És una entrevista, a Rodolfo Sancho.
El pare de Daniel Sancho.
Amb imatges d'arxiu, etc.
I amb imatges de Fuerteventura.
Però, sí, perquè crec que ell és d'allà. Bueno, aquestes imatges són surrealistes, perquè el tio està parant i hi ha com unes imatges panoràmiques de Fuerteventura, com si fos una pel·li New Age, una cosa raríssima.
I aquesta paraula que s'utilitza molt ara, que és creepy.
Totalment. Mm.
Que és una cosa com que et grinyola molt, no?, que et fa entre fàstic, pena...
Inquietud, no? Sí, sí.
I veient Rodolfo Sancho... parlant d'aquest cas...
Però de què parla? Què parla?
Parla del seu fill.
El seu fill.
Però
protagonista és ell.
Parla d'ell.
A veure, recordem que Daniel Sancho va esquartar... Bueno, el que s'està investigant,
no?
El judici és que va esquartar... O matar, o esquartarà.
La part d'esquartarà, aquesta està confirmada, perquè ell ho va reposar.
Falta si va matar-lo, també, a Edwin Arnold.
No, el va matar, també.
No, ell no ho ha dit, això.
No, sí. Ell diu que va haver una discussió i que el va matar. Però que no era premeditat.
Va ser un homicidi involuntari, bàsicament.
No? Vaja, això és el que jo sé.
Sí.
Homicidi involuntari. O sigui, està demostrat que el va matar i que el va esquartar. Llavors, primer es passa la cinta dient-li tipo a l'altre.
Sí.
Bueno, tipo,
el pare de Sancho li diu el mort.
Diu, hay dos víctimas y un muerto, diu. Uh-huh. I després diu, llevot, atenció, posa'm una reversió, sisplau.
Llevo.
Perquè la frase és... Llevo toda mi vida preparándome para esto.
Buah.
Diu aquesta frase, tio. Sí, el teu fill... està a Tailàndia, a la presó, per haver matat i esquartarat un senyor, i tu dius, un, que portes tota la vida preparant-te per això, demostra que no t'has comptat que era de la vida, i el segon que dius és que el teu fill, que està en una edat molt influenciable, posi de 30 anys.
Que hi ha coses pitjors a la vida.
Però una cosa, què hi fa Rodolfo Sancho donant una entrevista?
Estem parlant que els diners que li costaran aquests advocats...
Probablement els 40 euros de broc que els hagi agafat Rodolfo.
Sí, segurament els té ell. Però imagina't el que deu costar aquest procés judicial, aquests advocats, és un mes sencer de judicis, estança, viatges, tot això s'ha de pagar, Xavi. Jo això ho entenc.
No, però això ho va dir la seva advocada, per la tele. La seva advocada ho va explicar per televisió, que ja havia fet la sèrie, bàsicament pels diners.
Però jo no soc qui per jutjar que aquest tio, que el pare, vulgui aconseguir diners pel judici del seu fill. Ara bé, que estiguis una hora fent frases de Mr. Wonderful, de superació, de tal, parlant de tu mateix i dient... I fent com si fos un fet banal.
Què és el que pot fer aquest senyor davant d'una càmera? És que això és el que dic.
Doncs...
Què voleu que digui? O sigui, el tema és que jo no entenc què fa davant d'una càmera.
Clar, però és que tu et pots mostrar...
Pots fer el que vulgui, però no podrà dir res d'interès.
És impossible. Està penedit de tenir una relació que no coneixes el teu fill, perquè hi ha coses que diu que dius, com pot ser que no sapiguessis com estava el teu fill? Pots estar dolgut, pots estar en moltes coses. El que no pots estar és una hora somrient a càmera dient, bueno, que no és per tant, que lluitarem, que està tot bé.
Hi ha moments de vergonya aliena, no només... Jo entenc que defensi el fill, al final és el teu fill, d'acord. El tema dels calés és un tema... No hi entraré... És a dir, tu pots demanar aquests diners per fer això, perquè els necessites per pagar la defensa del teu fill, però l'actitud que té el tio donant l'entrevista em fa dubtar de tot. O sigui, tinc la impressió de que els 90.000 euros els quedarà ell, al final, i el fill que el defensi un altre.
No, però
és que diu... En sèrio, comença... Ja dijo Seneca que... Si alguien vive el infierno, puede estar obligado a vivirlo dos veces.
Sí. No, és que acaba sent grute. I el que podia haver estat...
Però després d'això què ve? O sigui, no, si han més episodis de què?
Aniran seguint el procés.
En teoria, el capítol 2 era de la família.
Sí, de la família.
La particularitat d'això és que, jo no sé si s'ho han inventat ells o no, però que és un true crime a temps real, pràcticament, perquè tu estàs seguint un procés en el seu moment en què s'està produint. I el que podia haver estat un document d'un pare explicant com se sent, explicant què suposa aquesta situació impossible per ell, etc., acaba sent sent una mena com de sobreactuació estranyíssima d'un personatge que surt molt mal parat d'aquest documental, que és el pare. Si el pare el que volia era intentar suavitzar una mica la imatge que tenia, perquè ja tenia una imatge tocada amb la premsa, perquè la premsa deia que era molt arrogant, el que ha fet aquí ha estat corroborar que és un personatge arrogant, amb unes afirmacions New Age estranyíssimes i encantat de conèixer's. Que això és el que veus tu en el documental. Aquest tio està encantat d'escoltar-se.
Però és que a més la persona que l'entrevista també té com cunyeta i tal. I a més fan una cosa que formalment a mi me molesta molt, que és, en lloc de mantenir la càmera fixa, no? El plano frontal clàssic de True Crime on parles, li van fent planos als cantons i ell aprofita per girar el cap,
beure aigua.
Jo entenc que el dels planos és perquè no, és que no pots vendre una entrevista d'una hora, perquè és el que és una entrevista d'una hora amb un tio assegut.
Però aquesta elecció formal et complica tot molt.
Sí, sí, no,
i li dona,
no.
O sigui, això que deia la Núria, que és l'adjectiu perfecte. És impostat, tan impostat que et fa fàstic.
És que sembla que estigui actuant.
A mi,
ho dic de debò, ho dic de debò, eh?
Però un mal actor.
Sí, sí, hem sobreactuat.
T'ho dic de veritat, a mi em va fer fàstic.
De fet, els següents capítols es veuran un cop ja hi hagi sentència del judici. Fins llavors no...
Bueno, de fet, van treure el primer capítol de la plataforma, després de publicar-ho. Després el van tornar a ficar,
ah, sí?
Però
van posar, sí, el van treure.